Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Vademecum. Dirigit i presentat per Joan Trias.
Sabeu, aquest no és un programa polític, ni pretén ser-ho. Però també sabem que al nostre país vivim una setmana complicada, amb angoixes, incerteses, sobre informació. Molt bona tarda, salutacions del nostre tècnic Antoni Huguet i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova i especial edició del Vademecum. Avui al Vademecum us convido a això, a relaxar-nos tots plegats, a gaudir de la vida. L'amor s'ha fou le cœur. Je sais. On dit que ça revient.
quoi trop l'amour. Je sais, on dit qu'elle se revient. Ma vie. C'est long le chemin. Ma vie. Qu'il est long le chemin.
Tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
¿Sabes que ahora con Clinitec Dermo, sin cirugía, puedes eliminar arrugas, las patas de gallo, el código de barras, las líneas de expresión, hasta la flacidez? ¿Verdad que sí, Enriqueta?
Sí, con el suero puro concentrado de Clinitec Dermo consigues de una vez un rostro y cuello más luminoso, sin arrugas, para que luzcas una expresión natural. Los resultados son inmediatos. Nuevo tratamiento cosmético celular y solo en tres pasos. Uno, limpias. Lavamos la cara y cuello con agua y jabón. Dos, activas. Con el rolón manual de microagujas, abres la dermis. 3. Nutres. Con el colágeno puro realizamos de inmediato un lifting. Tratamiento cosmético estético contra la flacidez y la eliminación de las arrugas. Y te lo aplicas tú misma en tu casa. Llama ya al 93 249 2300.
Aprovecha la oferta de lanzamiento. Al comprar el serum cosmético de Clinitec Profesional Microdermo, te regalan el rolón de microagujas y el manual. Llama al 93 249 2300 y lo recibirás mañana mismo en tu casa. Sin gastos de envío. 93-249-2300.
Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Aprofita el nostre descompte del 15% per compres superiors a 90 euros. A més, disposem de centres de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal, la nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
L'entrevista.
En parlàvem a l'editorial d'avui. Avui volem relaxar-nos tots plegats. I és que venim tots plegats, uns i altres, d'això.
En aquestes darreres hores, abans no expiri la meva potestat per convocar eleccions al Parlament com a resultat de l'entrada en vigor de les mesures proposades
de tot el que s'acaba d'exposar,
ningú gobierna,
representants democràtics del poble de Catalunya,
exagerados, anticatalanes,
falsos, agoreros,
eso es lo que nos han llamado muchas personas que están hoy representadas durante años por decir que lo que está pasando hoy iba a pasar en Cataluña desde hace mucho tiempo.
No se posi en boca seva.
La Anna Hernández, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres al Vademecum.
Bona tarda i gràcies a vosaltres per donar-me aquest lloc.
Mirin, la Joana Hernández és pertany al grup de psicoanàlisi i societat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i, a més, té una consulta privada al barri de Sarrià de Barcelona. I volem parlar amb ella de l'angoixa que ens ha afectat tots aquests dies i que continua afectant-nos amb més o menys mesura tots plegats. Joana, què és i per què apareix l'angoixa?
Doncs l'angoixa és la reacció de les persones davant d'una situació de perill que no controlen. I té a veure tant amb amenaces externes com a excitacions internes o desitjos, no? Podem dir que l'angoixa, en certs moments, ens pot ser útil, no? Que ens alerta de perills i es posa en guàrdia per poder-los afrontar i evitar-los. És el que hem dit, o el que diem, anomenem l'angoixa senyal. Però sovint és una resposta enfront d'una situació traumàtica, que ens desborda els nostres recursos personals i que es fa dubtar de dominar la situació que ens s'encadena, no?, aquesta angoixa. Sempre produeix un gran patiment que de vegades ve acompanyat de tota una sèrie de símptomes o senyals corporals, com pot ser, doncs, la pressió al pit, de vegades s'ha confós amb un infart, no? La suor freda, els temblors, el descontrol d'esfínters. Generalment connecta amb la indefensió de la persona i també amb la incertesa, no?, de les situacions.
Mm-hmm. Vostè parlava d'aquestes situacions. Com és possible que afecti de forma personal situacions de país o de política, si més no, que estem vivint ara mateix i que ens afecti tant a nosaltres mateixos?
Bé, les polítiques acaben afectant la vida de les persones, encara que això no sigui d'una manera immediata, no? I el nostre cas és un cas especial, Se'ns ha plantejat, ens ha presentat una opció política que ha despertat molta incertesa, no?, i, conseqüentment, angoixa. Hem vist que els funcionaris han estat molt preocupats per d'on dependrem, no?, qui ens pagarà, també els pensionistes, tots els treballadors dels bancs i de les empreses que han marxat del país aquests dies, estan ahir amb un ai al cos, pensant, hauré de desplaçar-me, quan durarà aquest treball, no?, quines conseqüències tindrà tot això, no? Quan perilla el treball de les persones, doncs es pot dir que l'angoixa està servida. Per una altra banda, estem davant de dues posicions polítiques, independència, no independència...
Molt contraposades, oi?
Sí, que s'han polaritzat moltíssim, i que han estat, sumeses amb una càrrega emocional molt alta. Les discrepàncies polítiques han estat blanc, de desqualificacions, d'insults, no? I això ha ferit a moltes persones que ha comportat, que a més de l'angoixa també apareguin tota una sèrie d'emocions i sentiments molt penosos, no?, com pot ser l'humiliació, les pors, la ràbia, la tristesa, la frustració, la pena, i suposo que...
Clar, entenc que, Joana, quan et toquen elements tan personals, tan sentimentals com deies, és més fàcil que aparegui aquesta angoixa, no?
Sí, però quan un intueix que el que està passant tindrà una repercussió, no?, el que està passant fora, a nivell social, a nivell polític, tindràs amb seguretat una repercussió en la vida d'un, lògicament, és com que hi ha una identificació amb aquestes situacions de crisi, no?
Mm-hmm. En aquests temes d'angoixa hi ha una certa... en podríem dir viralització, és a dir, s'encomana l'angoixa?
Sí, s'encomana l'angoixa, no? I jo suposo que si parles de viralització estàs parlant de les xarxes socials, no? Com ha anat circulant, no? Tot això, no?
Jo una crec certa que... sobreinformació, eh?
Sí, molta informació i... o sigui, una informació institucionalitzada, però també molta informació, no? Alternativa, no? Popular, no? Bueno, aquest malestar jo crec que s'ha gestionat molt a través de les diferents xarxes, no? Socials. Bueno, els WhatsApps aquests dies han tret fum, no? Bueno, han circulat per ahir, doncs articles d'opinió, tot tipus de missatges, per tots els gustos. L'angoixa es transmet, sí, no? S'ha transmès, és possible, amb aquesta, no?, disbauxa de missatges i d'informacions i de contrainformacions. I jo crec que els mitjans han servit en part també per ajudar, no solament per promoure o propagar l'angoixa, sinó també per processar aquell malestar, no? Per pair-lo, també, no? I compartir les notícies i els estats d'ànims i les bromes, doncs crec que ha estat positiu. Crec que ha estat en part positiu. També han circulat continguts ofensius, de mal gust, que això sí que no ha ajudat, no? Però...
Aquests estats d'ànim que vostè ens deia, perdó, com afecten en la vida diària? És a dir, hem vist persones que els afecta la son, hem vist persones que els afecta, doncs, el rendiment laboral.
Sí, sí. Clar, és el tema omnipresent en tots els àmbits, en totes les converses. Segur que ha afectat la son i el rendiment. Quan hi ha angoixa, no?, totes les nostres dimensions i totes les nostres activitats es ressenteixen, no? I el que sí que a mi em costa és que, doncs, d'alguna manera, tota aquesta situació ha afectat a les relacions familiars i d'amistat, no? I això sí que ha estat realment molt, molt lamentable. Donat que les diferències polítiques, no?, s'han radicalitzat, no? Moltes persones han perdut la capacitat d'anàlisi, no? I no escolten les raons de la part contrària. Solament es justifica la posició pròpia, no? I fins i tot traspassant els límits del sentit comú i de l'ètica, moltes vegades, i de la legalitat. D'aquesta manera, doncs, se construeixen unes veritats tergiversades, no? I que sols tenen en compte, doncs, el que un pensa, no? I res més. Amb aquest estat d'ànim, doncs, a vegades s'insulta, se desqualifica, no? De vegades, doncs, se creen situacions molt conflictives, no? De vegades també hem de pensar que... hi ha conflictes anteriors, no?, latents, que han esclatat amb aquestes circumstàncies actuals, no? No solament la diferència d'opinions és la que ha trencat, no?, els lligams, no?, entre la gent, sinó que és possible que certes conflictives, amb tota aquesta situació crítica i d'atenció, així aflorat, no? Però...
Ara ens deies, no escoltem les raons de l'altre, una cosa que em sembla molt interessant i que és evident que està passant. Joana, les raons de l'altre, ens hem tornat una mica, per dir-ho així, amb idioma de carrer, una mica hooligans?
Sí,
com,
sí, sí.
Com evitem això? Com ens en podem adonar que estem actuant com a veritables hooligans a l'hora de debatre o d'intentar fer-ho?
Sí, sí, hem de posar-nos a veure com podem calmar els ànims, no? Hem de posar, de tot, una certa distància, no? Hem de considerar la situació com una situació politico-social, no? I hem de pensar que cap opció política té per què ser blanc de desqualificació o insult, no? totes les opcions polítiques són lícites, no? Si es porten endavant dintre del sentit comú, del respecte i de la legalitat, per descomptat, no? Hem de relativitzar, no? I encara que aquest moment polític potser ha estat el més greu que hem viscut en molts anys, no?, en el nostre país, hem de pensar que hi ha problemes arreu del món infinitament més greus, no? Tenim guerres, tenim deportats, tenim migrants, tenim, no?, terratrèmols, refugiats, el tema dels refugiats ens ha oblidat i tenim persones que estan, doncs, en aquests campaments, no?, patint gana, patint fred, fràgils i davant de les malalties i fins i tot s'estan morint. I nosaltres, no?, és com que ho hem aparcat, no reclamen als polítics que compleixen les seves paraules, no?, que acceptin els cupos al mas que s'han compromès per acceptar i per acollir aquests refugiats, no? Estem amb aquestes guerres nostres que sí que són importants, però davant de tot això realment no té color. No?
Ara deies, Joana, hem de relativitzar. Com podem relaxar-nos nosaltres mateixos? Una eina és aquesta relativització?
Hem de recuperar també la capacitat de pensar sobre la realitat que vivim, no? I hem de discutir, no podem deixar de banda la discussió, l'intercanvi, però sempre sense desqualificar, sense insultar, sense humiliar. Hem d'escoltar el contrari amb respecte, com he dit, i hem de també donar compte de la nostra posició. Durant moltes setmanes, gent d'una opció han quedat muts, no tenien arguments per, no?, rebatre l'entusiasme, no?, i el desplegament, no?, de l'altre, no? El silenci no és desitjable per cap de les parts, no? I no hem de perdre el dret a la paraula.
Parlem de l'angoixa aquí a Ràdio Estel Alba de Mecom amb la Joana Hernández, del grup de psicoanàlisi i societat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Joana, és evitable l'angoixa?
L'angoixa, una vegada ha aparegut, es pot processar i es pot, lògicament, no?, es pot mitigar, no? L'angoixa és un estat d'ànim humà i que ens toca a tots i en molts moments de la vida. L'important és que no ens paralitzi, no?, no ens obsequi i doncs puguem treballar la situació per poder disminuir-la. Jo crec que una bona cosa seria crear espais de diàleg des de les institucions, no?, ajuntaments, de barri, centres cívics, parròquies, llocs on poder dialogar des del respecte i deixar de banda els prejudicis, no? Hem de intentar també escoltar els mitjans més rigorosos i mitjans diversos per poder realment crear-nos una capacitat crítica, no?, que ens permeti, doncs, detectar els plantejaments demagògics i les mentides que han anat circulant, no? Aquests espais populars, a mi em costa de que estan en projecte, no?, amb alguns ajuntaments, no? I crec que seria una bona idea per tornar a recuperar la convivència, no?, i el respecte.
Li he de confessar a la Joana i a tots els oients que tenia moltíssimes ganes de fer una entrevista com aquesta arrel d'una notícia que vaig llegir ara fa molt pocs dies, i és que la Diputació de Barcelona ha posat a l'abast una sèrie de llibres que recomana per a la relaxació i l'autoajuda respecte a aquest problema d'angoixa dels últims dies i dels últims mesos. Què et sembla això, Joana?
Doncs em sembla bé. No, els llibres d'autoajuda són sempre útils, i acostumen a promoure el respecte a l'altre, no?, i la consideració. Ajuden també a veure el got mig ple, no mig buit. És important. I ens donen consells que acostumen a ser útils. És una acció a tenir en compte, no? Encara que sí que entenc que llegir un llibre requereix un temps considerable, i a l'estar escrit per als lectors en general, no sempre trobem en ell les paraules que es puguin tranquil·litzar en un moment donat. De vegades el malestar reclama mesures específiques i urgents, i potser és més adient buscar una manera d'intercanviar i de buscar solucions a les persones que ens envolten i que són de la nostra confiança, no?, i del nostre reconeixement. També hem de considerar que quan una problemàtica és greu, o sigui greu, i que no remeti en un temps prudencial, doncs s'ha de valorar el consultar amb un professional, lògicament.
Joana, ens quedem amb això, amb relaxar-nos tots i, sobretot, escoltar l'altre.
Exactament.
Joana Hernández, del grup de psicoanàlisi i societat del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i, a més, amb consulta privada al barri de Sarrià de Barcelona. Moltíssimes gràcies avui per venir aquí al Vademecum.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Més de 35 anys aconsellant i oferint el millor en alimentació, naturopatia i cosmètica natural. A Dietètica Condal sabem de què parlem. Només confiem en les millors marques de complements alimenticis, suplements naturals i alimentació i cosmètica ecològica. Som al carrer Urgell 8 de Barcelona i a la nostra botiga online, dietèticacondal.com. Aprofita el nostre descompte del 15% per compres superiors a 90 euros. A més, disposem de centres de teràpies naturals i t'oferim assessoria professional dietètica. Dietètica Condal, la nostra experiència, el teu benefici. Recorda-ho, troba'ns a dietèticacondal.com.
Enriqueta, dietista de Clinitec, nos da la pauta para perder grasa y volumen, empezando el año perdiendo estos kilos que nos sobran.
Los kilos se nos acumulan más en el abdomen, caderas y piernas. Con el plan 1-2-3 perderás el peso localizado, más rápido y fácil de lo que te imaginas. No son batidos, es natural y con registro sanitario, y solo en 3 semanas. Primera semana, eliminas volumen y toxinas con los sobres de piña. Segunda semana, vientre plano con los sobres sabor naranja. Y tercera semana, eliminas el peso localizado con las cápsulas captagrasas. Y gratis, una caja de té detox ecológico para depurar. Empieza bien el año y pierde más de 2 tallas. Llámame al 93 249 2300.
Llama ahora y llévate gratis el plan 1-2-3 completo, comprando la balanza inteligente que te analiza, y solo en 3 semanas perderás el peso localizado. 93 249 2300. Y mañana mismo lo tienes en casa, sin gastos de envío. 93 249 2300. Y prepárate para decirle adiós a los kilos que te sobran con este método natural apto para diabéticos.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Doncs ara sí, posem punt i final a aquest Vademecum especial relax, en podríem dir, esperant haver-nos relaxat tots una miqueta més. I tornem la propera setmana amb més notícies sobre salut, amb més editorials, amb més entrevistes. Tot això aquí a Ràdio Estel, al Vademecum. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, Antoni Huguet, i de qui els ha parlat, Joan Trias. Ai, com sempre, salut, molta salut, cuidem-se.
A Ràdio Estel, Vademécum.
Ràdio Estel.